Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 10 del matí, com cada dijous. Ara és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, per què no? Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Amb qui parlem avui?
Mira, avui entrevistaré una persona que, per casualitat, podríem dir, va marxar ben lluny de casa per treballar. Uh-huh. Una persona que va decidir dedicar-se al periodisme i que no concep la professió si no és desplaçant-se al lloc dels fets i explicant el que passa des d'allà. Això ha fet que arrisqués la vida per informar, que per seguretat comprés al supermercat en menys de 5 minuts i que l'atemptat de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 el va viure també, sorprenentment per a ella, amb apatia i impassibilitat. Avui coneixerem Mònica Bernabé. Mònica Bernabé té 50 anys i és periodista. De fet, per ser més exactes, també podríem dir que és reportera i actualment responsable de la secció d'internacional del diari Ara. Valenta i treballadora, va ser l'única periodista de l'estat espanyol en viure i treballar permanentment a l'Afganistan, on s'hi va estar durant 7 anys. Des d'allà va informar del conflicte bèl·lic que viu el país i va denunciar la manca de drets de les dones afganeses. Tot això ho va fer com a periodista autònoma per al diari El Mundo. Per defensar els drets humans, l'any 2000 va crear l'Associació per als Drets Humans a l'Afganistan, una ONG que va presidir durant 16 anys, quan va haver-la de dissoldre per falta de fons econòmics. Ha guanyat diversos premis, com ara el Premi Cirilo Rodríguez l'any 2013 o el Premi de Periodisme Julio Anguita Parrado l'any 2010. I malgrat que el periodisme és el seu motor de vida, sovint toca frenar i parar compte a la salut. Després de tornar de l'Afganistan, van diagnosticar-li una depressió que va patir en secret. I uns anys més tard, arriba el segon confort, un càncer de mama. Una afició, ballar. I una cançó, la que sentim de fons, d'un concert de Rosario La Tremendita i Mohamed Motamedi. Mònica Bernabé, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en detall i conèixer la teva història, què és per a tu la superació personal?
Clar, m'has fet una presentació que bueno, m'omplo així, diguem, m'anima, no?, començar el dia amb aquesta presentació. Jo la veritat és que no m'ho plantejo, jo intento tirar endavant. Tampoc és que tingui clar que estic fent, que m'estic superant a mi mateixa, no? Jo crec que també és una manera de sobreviure i de superar les, i de, sí, superar les dificultats, no? Diguem que no ets conscient, intentes, doncs, sortir, jo intento sortir-me'n dels problemes, no?
Sentíem esta cançó de fons que em vas comentar que és una fusió entre música persa i flamenco. Per què l'has triat?
Doncs a mi el flamenc m'agrada moltíssim. És una música que he escoltat des de petita a casa, la meva mare és andalusa, i també m'agrada la música amb tons àrabs, persa, i llavors aquesta fusió de música flamenca i música persa em sembla genial, no?
Emprenem una mica la teua història, comencem parlant de periodisme, dels inicis. Ets de les persones que des de sempre ja has tingut clar que et volies dedicar al periodisme?
Doncs la veritat és que no. Jo quan vaig fer la selectivitat no sabia encara què volia estudiar. Sí que em cridava molt l'atenció als anomenats països del Tercer Món, i volia viatjar, no?, bàsicament per comprovar que el que jo sentia que passava allà realment era així. Però estava tan despistada que no sabia si estudiar periodisme o turisme, és a dir, imagina't, no? Per sort vaig estudiar periodisme, però no sóc una periodista de vocació.
T'inicies als mitjans locals, Ràdio Sant Cugat, El Punt, i t'hi acabes dedicant durant 11 anys. Què és el que més t'agrada del periodisme local?
Bueno, jo, el periodisme local ha estat la meva escola periodística, no? Bàsicament, el periodisme local t'has de moure, d'anar als llocs, has d'explicar, i jo crec que és un periodisme molt difícil de fer, no? Perquè tens com el focus, el control sempre del que estàs fent, no? I jo crec que gràcies a fer periodisme local després vaig poder tenir experiència, prou experiència, per després treballar a Afganistan, no? Encara que sembli tan estrany, però a l'Afganistan també era qüestió de moure't i anar als llocs i explicar el que estava passant, no?
I un dia decidixes això, agafar una excedència de 6 mesos i marxar a l'Afganistan per treballar en una ONG. Què et va fer empènyer a fer aquest canvi?
Bueno, volia provar a veure què suposava estar a l'Afganistan i conèixer millor el país. Jo ja feia 6 anys que viatjava cada any. Vaig estar 6 mesos, vaig demanar l'excedència, vaig estar 6 mesos treballant en una ONG, vaig arribar a la conclusió que el tema ONG no era el meu i que el que realment m'agradava fer era periodisme. I ja llavors, en aquells 6 mesos, vaig començar a col·laborar per al diari El Mundo com a periodista freelance.
I en aquell moment, bueno, un dia, no?, topes amb el fotoperiodista Gervasio Sánchez, referent en el reporterisme de guerra. Què et va dir?
Doncs jo ja estava allà i combinava això, no?, la feina amb l'ONG i el periodisme amb el diari El Mundo. Llavors el Gervasio Sánchez es va sobtar que jo estigués sola allà, va veure que tenia molts contactes i em va dir: per què no et planteges establir-te permanentment a l'Afganistan i treballar com a periodista freelance, no? Clar, jo era una periodista que no em coneixia ningú, sempre havia fet periodisme local i vaig dir: jo, però si jo sóc una mindungui, vull dir, què vols dir amb això, no? Però clar, per mi Gervasio Sánchez sempre ha estat un referent, no? Que em digués ell que intentés provar sort en aquest sentit, doncs vaig començar a donar-li voltes al cap i bueno, vaig decidir establir-me, provar sort i establir-me de forma permanent a l'Afganistan com a periodista freelance i deixar la meva feina en aquell moment que tenia feina al diari El Punt.
És a dir, tu per part teua no t'ho havies plantejat i potser si no t'ho hagués plantejat aquesta opció, no te l'hagués plantejat el Gervasio Sánchez, potser no l'hauries ni contemplat o
jo,
no t'hauries...
Jo crec que no l'hauria ni contemplada. No. Perquè a més ella em va ajudar moltíssim. Clar, estar contractat en un mitjà a ser periodista freelance és molt diferent. Ser periodista freelance has de ser molt versàtil, has de treballar per molts mitjans si vols sobreviure, i t'has de vendre una mica. O sigui, jo considero que els periodistes freelance hem de fer una mica de comercials, no? Anar d'un mitjà a un altre oferint la teva feina, no? I el Gervasio, doncs, que em va ajudar també a saber com fer-ho, no? I després també, durant els anys que vaig estar a l'Afganistan, em va donar molts ànims, perquè més d'una vegada jo hauria llançat la tovallola. Estar a l'Afganistan, viure a l'Afganistan, no és gens agradable, no? Treballar és molt interessant, però viure a l'Afganistan, la veritat és que no li desitjo a ningú, no? I tenir una persona com ell, que és referent en el periodisme, que t'anima, doncs, lògicament, ajuda molt, no?
Està molt bé això que dius, Mònica, de treballar a l'Afganistan, no li desitjo a ningú, perquè trobo que a vegades, això n'hem parlat a vegades amb altres periodistes que han estat en conflictes, com ara Manel Elias, per exemple, que diu que a vegades romantitzem la figura del periodista de guerra, no?
Sí, perquè pensem... Bueno, en primer lloc, jo qüestiono molt el fet de idealitzar el periodista de guerra com si fos el gran periodista. Jo crec que un bon periodista ho ha de demostrar en tots els contextos, tant a Barcelona com a l'Afganistan, on sigui, no? El fet d'anar tant a la Conxinxina o a un conflicte no et fa bon periodista. Això de partida, des del meu punt de vista, no? I sí, es romantitza com si fos, no sé... Lògicament, estem en compte els riscos, no?, que ha d'assumir un periodista que està en una zona de conflicte, però estar en una zona de conflicte és una merda, vull dir, en tots els sentits, no? Ja a nivell de seguretat, però també el que pots fer i el que no pots fer a l'hora de moure't, els serveis que disposes, l'accés a l'electricitat, bueno, un munt de coses, no?, que aquí no en pensem perquè ja les tenim com donades, no?, com el fet de no tenir tenir electricitat durant tot el dia, no? Com ho fas, com envies la informació, com treballes, no? O sigui que va molt més enllà, no?
Però en aquell moment, quan se't planteja l'oportunitat, què t'atreia de l'Afganistan?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat el periodisme internacional, però sobretot el periodisme social, no? I clar, l'Afganistan era un país arrasat per la guerra, que sortia d'un primer règim talibà i que s'havia de començar de zero tot, i el drama social era importantíssim. Hi havia tantes històries per explicar que no te les acabaves. I no només això, després a l'Afganistan jo sempre he qüestionat moltíssim l'actuació de la comunitat internacional, que ha actuat amb un total cinisme i hipocresia, i jo creia i crec que era important visibilitzar tot allò, no? Que el que explicàvem aquí a casa, no? És a dir, una cosa són els discursos que es fan aquí a casa i una altra cosa és la pràctica, no? I jo creia molt important explicar-ho, no?
Abans ja has comentat que tu tenies molt d'interès pels països del Tercer Món, no? Els anomenats països del Tercer Món, i que l'Afganistan també tenia este punt que també t'interessava. Psicològicament, però, te vas preparar d'alguna manera a l'hora d'anar-hi a viure?
No, jo crec que no, no? Tampoc no penses això, no? Jo crec que qualsevol periodista, quan fa la seva feina, no pensa gaire si està preparat psicològicament o no, no? També he de dir que pots trobar-te drames aquí mateix a Barcelona, no cal anar-se'n a l'Afganistan, no? I també ens podem plantejar si els periodistes que treballen aquí estan preparats per aquests drames, no? Jo considerava important, no?, visibilitzar la situació de l'Afganistan, i una de les coses que a mi m'impressionava molt era la situació de les dones a l'Afganistan, no? La veritat és que no em vaig plantejar si estava preparada o no estava preparada psicològicament, no?
Uh-huh. I tenies, per tant, clar, que volies cobrir l'Afganistan i no cap altre país. I tu vas estar-te 7 anys allà i sempre vas estar a l'Afganistan. No vas decidir canviar en un altre dels països de la vora?
7 anys i 8 mesos, per ser exacte, vaig estar a l'Afganistan. Sí que de vegades anava a Pakistan i cobria, doncs jo què sé, si hi havia eleccions a Pakistan, doncs el Mundo em demanava que anés a Pakistan o determinades, sí, de forma puntual podia anar a Pakistan, però jo estava basada a Afganistan perquè Afganistan tenia en aquell moment un gran interès informatiu. Ara no apareix a les notícies, però llavors qualsevol cosa que passés a l'Afganistan tenia un gran interès informatiu, perquè hi havia 50 països amb tropes desplegades a l'Afganistan, entre ells Espanya, i lògicament hi havia, doncs, interessava molt què passava a l'Afganistan. Jo era l'única periodista espanyola establerta en el país, per tant no hi havia informació de primera mà que no fos la que jo pogués oferir, i això em facilitava, doncs poder treballar molt, no?
Mm-hmm. El teu últim llibre, Crònica d'un fracasso a Afganistan, La retirada, de l'editorial Debate, expliques que en acabar les entrevistes que feies allà a l'Afganistan te demanaven que els ajudessis a sortir del país. Senties pressió o compromís d'alguna manera d'haver-ho de fer?
Bueno, això m'ha passat a l'última vegada que he viatjat a l'Afganistan, que va ser l'abril passat. Després de que els talibans tornessin al poder a l'agost del 2021, a tothom que he entrevistat aquesta última vegada, tothom, sigui qui sigui, em demanava que els ajudés a sortir del país. Quan jo vivia a l'Afganistan la situació era diferent. Hi havia molta presència internacional, d'organismes internacionals, de tropes internacionals. Llavors el que et demanaven en aquell moment és, si us plau, em pots aconseguir una feina amb els estrangers, no? Perquè era una font d'ingressos, no? Això ha canviat totalment, no? La gent no vol quedar-se a l'Afganistan. Actualment la presència internacional és mínima. I excepte el Japó, cap país occidental té ambaixada a l'Afganistan. Totes les van evacuar, les van tancar a l'agost del 2021. Per tant, actualment la gent ni tan sols pot adreçar-se a una ambaixada occidental perquè no n'hi ha, no?
També abans apuntaves que també t'interessava molt la manera com vivien i els drets de les dones que tenien allà. Ser dona a l'Afganistan t'ha portat avantatges, perquè alguna vegada te van concedir entrevistes pel fet que els homes d'allà et consideren un ésser inferior, entre cometes. Per tant, ser dona, diguem, t'ha ajudat a aconseguir més informació?
Jo crec que, en certa manera, en alguns contextos sí. Perquè, com tu dius, les dones són considerades ciutadanes de segona, éssers febles, les quals cal cuidar, no? I jo què sé, jo em presentava en un ministeri sense tenir una entrevista concertada, estava fora al carrer sota el sol esperant, i llavors, després d'una bona estona, no que em deixessin entrar de seguida, doncs deien, bueno, pobra estrangera, és dona, està fora al carrer sota el sol, doncs deixem-la entrar i que faci l'entrevista. També consideren que no ets perillosa, no? O sigui, la dona consideren que no s'entera de res i que, per tant, no és un perill, no? I la prova és que quan viatges per carretera, en els controls, que abans hi havia controls de la policia afganesa i actualment dels talibans, amb qui parlen és amb l'home que condueix el cotxe o amb els altres homes que hi ha al vehicle. No es dirigeixen mai directament a una dona, no? Llavors això et facilita la feina. Una altra cosa també important és que a l'Afganistan hi ha una separació total de sexes, no? En una casa, si només hi ha dones, només una altra dona pot entrar a la casa. Un home, i a més estranger, difícilment podrà entrar en aquella casa. En una maternitat, no?, on les dones donen a llum, només poden entrar dones, ni tan sols poden entrar els marits d'aquelles dones, no? Per tant, ser dona també facilitava l'accés. Inconvenients, lògicament, també hi ha inconvenients. Jo crec que les dones estem en més risc, tant a l'Afganistan com a qualsevol lloc, i un dels riscos és el risc d'abusos o agressions sexuals, no? Que ja ho patim aquí, doncs imagina't a l'Afganistan, un país sense llei i amb una impunitat generalitzada, no? Aquest risc és molt més important, no?
Bé, a les dones afganeses, la primera violació, tu ho expliques al llibre, els arriba al matrimoni.
Sí, perquè, bueno, aquesta és una teoria que jo defenso, malgrat que elles no et diran això, no? A l'Afganistan la majoria de matrimonis són matrimonis concertats entre famílies. Moltes vegades el noi i la noia, quan es casen, ni es coneixen, o només han vist una fotografia l'un de l'altre. I a més és tradició també que l'home pagui una gran quantitat de diners per la dona amb la qual es casarà, és com si comprés una propietat, literalment, perquè a partir de llavors l'home decideix què pot fer aquella dona i què no pot fer. I la dona és tradició que se'n vagi a viure a casa del marit, amb els seus sogres i amb tothom. També s'espera que la primera nit de noces mantingui relacions sexuals. Clar, mantenir relacions sexuals amb una persona que no coneixes de res, que només has vist la fotografia i en contra de la teva voluntat, per mi això és una violació. Quan preguntes a les dones afganeses, sí que et reconeixen que és un trauma, però diuen, bueno, t'acabes acostumant, no? Ho viuen com si fossin les contraccions del part, no? Que et fan mal i és una cosa que et fa mal i que has de passar pel tubo, per entendre's, no? No tenen aquesta consciència que el que realment els està passant és que estan sent violades, no?, pel seu propi marit.
I l'any 2014 decidixes tornar a Barcelona. Què et va fer prendre aquesta decisió?
Bueno, hi havia diferents factors. D'una banda, jo ja portava, doncs, això, gairebé 8 anys a l'Afganistan, estava molt cansada. També perds la capacitat de sorprendre, perquè ja normalitzes moltes coses que aquí no són normals, però ja formaven part de la meva vida diària, no? I després també era cada vegada més difícil vendre articles, no? L'Afganistan va començar a perdre interès informatiu a mesura que les tropes internacionals van marxar del país i que van marxar les tropes espanyoles, amb la qual cosa també em resultava molt difícil, doncs, mantenir-me econòmicament. Després també un altre factor, com bé has dit, jo era freelance, però bàsicament treballava per al diari El Mundo. Un dels seus millors periodistes, el Javier Espinosa, va ser segrestat a Síria per l'Estat Islàmic a l'any 2013, i llavors El Mundo no volia, doncs, que pogués passar una cosa així, em pogués passar a mi una cosa així, no? I em posava com moltes restriccions a l'hora de moure'm dins del país. Llavors, clar, sense moure't era molt difícil també treballar, estant sempre a Kabul. O sigui, tot plegat va fer, doncs, que decidís marxar de l'Afganistan.
La majoria de corresponsals, sobretot quan cobriu zones en conflictes, expliqueu que el xoc més dur us arriba quan torneu a Occident i aquí us adoneu que aquí valorem poc, suposo, la vida que tenim. És inevitable que compareu bueno, és així, és inevitable que compareu els països i noteu diferències en tot. Què és el que més te va sorprendre quan vas tornar?
Clar, a nivell informatiu, perquè com jo sóc periodista, és això una mica... L'atenció se te'n va en això, no?
Que vas de ser-ho mai,
A mi em va xocar més les tonteries de les quals informem, sincerament. I em continua xocant, no? Jo que a vegades escolto la ràdio o veig els mitjans de comunicació, la tele o llegeixo els diaris, penso, en sèrio? Dediquem temps a informar sobre això? Quin interès, vull dir, i quina importància té, no? Llavors això em feia molta, molta ràbia, que ens dediquéssim temps a explicar coses que jo crec que no tenen cap mena de rellevància, no? O que ens convertim en simples portaveus dels polítics, no? Papagallos, que dic jo, de les declaracions dels polítics. Són coses que no acabo d'entendre, no? Llavors això em feia molta ràbia. Ara ja, diguem, em controlo una mica més, però em continua fent ràbia. Llavors era una cosa que no acabava d'entendre, no?
I va ser això, en tornar l'any 2014, quan te van diagnosticar una depressió i estrès posttraumàtic. Dius que els 4 anys següents van ser una època difícil, bueno, difícil i especialment dura, i més fins i tot que els anys que vas estar a l'Afganistan. Què era el més dur?
Bueno, jo en aquell moment vaig estar en tractament durant 4 anys i que patia una depressió, jo em sentia sola. No és que estigués sola, però em sentia sola i em sentia incompresa, no? Que ningú no podia entendre el que em passava, el que sentia. Quan caus en un forat d'aquest tipus, realment és difícil sortir-se'n, no? També he de dir que algú que estigui patint una depressió actualment, puc donar fe que es pot sortir si busques ajuda i algú t'ajuda, no? Llavors, algú que estigui patint una depressió, jo els recomanaria que busquessin ajuda. A mi també fer esport em va ajudar moltíssim, perquè així no li dones tantes voltes al cap. I socialitzar, no? El que passa que quan tens una depressió el que no vols és socialitzar, no? Que és el contrari, no? És un procés llarg, però al final te'n pots sortir, no? Però realment és molt dur, no? I jo crec que és una... malaltia silenciosa, perquè crec que la majoria de persones que la pateixen no ho diuen, jo no ho vaig dir, només persones molt properes a mi ho sabien. És una malaltia silenciosa, però que pateixes moltíssim, no?
Creus que com a societat som uns grans banalitzadors? I m'explico, vas a l'Afganistan i tornes i dius de quines tonteries estem informant els periodistes a casa nostra. Pateixes la depressió i l'estrès posttraumàtic i suposo que també penses hòstia, és que quan jo parlava de depressió, suposo que com tothom imaginava que era una altra cosa i banalitzava molt el terme depressió. Som uns grans banalitzadors?
Potser sí, o parlem sense saber-ne, no? Que això també és un dels esports generalitzats en aquest país, no? Que hi ha experts de tot cada dia, no? I jo crec que de les malalties mentals potser moltes vegades parlem sense saber-ne, no? A mi em fa gràcia quan jo vaig tenir pensaments suïcides i en moltes entrevistes em diuen fins i tot vas tenir pensaments suïcides. Dius, no, perdoni, és que la depressió un dels símptomes és tenir pensaments suïcides, per desgràcia, no? Per desgràcia, no? I que això també demostra el nostre gran desconeixement, no? Jo crec que cal investigar més, que cal informar més, que cal conscienciar més, perquè de la mateixa manera que quan algú té un càncer sí que ens posem en la seva pell, jo crec que quan algú pateix una malaltia mental, diem que sí, no? Perquè ara està com més de moda que les malalties mentals, però en realitat no ens posem en la seva pell, no? He de dir que jo, a mi quan em van diagnosticar una depressió, també vaig estar en tractament psiquiàtric, jo mateixa em negava, no? Jo deia, no, és que jo no estic boja, no? Perquè jo considerava que estar en tractament psiquiàtric, bueno, és aquest menyspreu, no? Aquesta paraula d'estar boig, no? I jo deia, no, jo és que jo no estic boja, no? I hem de sortir d'aquesta idea que algú que té una malaltia mental ho reduïm a, bueno, està boig, no? No li hem de fer cas, no?
De fet, ara comentaves lo dels pensaments suïcides. Costa assumir que això et passa a tu, que ets tu qui pateix la depressió?
Bueno, jo inicialment, diguem, em negava a reconèixer que jo patia una depressió, no? Quan, bueno, també inicialment em van medicar, després em van retirar la medicació, després em van tornar a medicar i jo em negava, no?, a medicar-me de nou perquè considerava que bueno, això, no?, la idea de que jo no estic boja, no he de prendre medicació, no? Però si lògicament ets conscient que no pots seguir el ritme de la vida, no? Encara que sembli mentida, la depressió també t'afecta a... Doncs jo què sé, a mi em feia mal al cap, em feia mal l'esquena, em sentia cansada constantment, i això era una cosa física, vull dir, no era només mental, no? Era una cosa que jo sentia realment, no? És molt difícil transmetre, no? Perquè quan es parla de pensaments suïcides, no? Quan jo crec que tens aquesta idea al cap és perquè jo almenys la tenia, perquè el meu patiment era tan gran que no volia continuar patint. Per això volia tenir aquests pensaments, no? Si us podeu imaginar a quin nivell arribava per no voler continuar d'aquesta manera. I a més veia que no hi havia sortida. O sigui, jo creia que ningú em podia ajudar. I en aquest sentit, jo que després he patit un càncer de mama, clar, quan tu tens càncer, el metge et diu, lògicament, també estàs en mans de... estàs venuda, no? Tampoc vull dir que no vull minimitzar ni molt menys el càncer. Però tens un metge que et diu, mira, o t'has d'operar, després faràs ràdio o quimio, o sigui, et diu els passos que has de seguir per intentar curar-te. En la depressió, ningú et diu clarament què has de fer per sortir d'aquell forat, no? És com que depèn, en certa manera, de tu, malgrat que facis teràpia, però no ho veus clar, no? No veus la llum al final del túnel. Llavors, això, doncs... jo ara penso, no?, si algú m'hagués dit que al cap d'uns anys jo estaria com estic ara, això m'hauria ajudat moltíssim, no? Però en aquell moment no ho penses, no?
Ara parles del càncer, Mònica, també, de seguida en parlem, també de tot plegat. Tu t'arribes a culpabilitzar en algun moment de patir depressió durant la depressió? Ho dic perquè podríem pensar, hòstia, el càncer és un bitxet, no?, és un bitxo, és un mal bitxo, però és una cosa externa que m'afecta a mi i jo no en tinc cap culpa. Igual la depressió sí que acabes pensant, hòstia, igual és que m'ho he fet jo tot.
Bueno, en la depressió crec, almenys en el meu cas, jo pensava que no tenia una raó per tenir una depressió. Perquè pensava, en aquell moment estava vivint a Itàlia, visc a Itàlia, tinc feina, visc en un pis que està bé, conec gent... Tinc una família, tothom està bé, quina és la raó de tenir una depressió? Què et falta, no? Llavors, jo em culpabilitzava de... és que no tens raó per estar així, no? I després, fins i tot em plantejava, bueno, potser és que jo mai he sigut alegre, saps? Comences a menjar-te el tarro, no? Dius, potser és que jo precisament soc una persona que em rica amb molta facilitat, no? I jo pensava, bueno, potser és que jo mai he sigut alegre, no? Sí, almenys és molt, molt, molt el coco, realment. Que aquest és un dels problemes, no? Que forma també part de la malaltia, no?
Comentaves que la depressió és una malaltia silenciada i una mica així amagada. Després també parlaves de l'experiència que vas viure tenint el càncer de mama. Tu no volies, en el cas de la depressió sobretot, que no t'estigmatitzessin i sobretot que no qüestionessin les teues capacitats, però en canvi tot això, tota aquesta experiència, l'expliques obertament al llibre. Te va ajudar a escriure el llibre? Sabies que potser escrivint este llibre te podries obrir i potser això t'ajudaria o t'ho vas trobar a mesura que anaves escrivint?
Bueno, la veritat és que no em vaig plantejar que el llibre em pogués ajudar. De fet, el llibre em van proposar a l'editorial Debate publicar-lo, malgrat que jo no tenia ni previsió ni cap interès de publicar un llibre. Però quan els talibans van tornar al poder el 2021, jo ja havia publicat un primer llibre que arribava fins al 2012 i em van dir que estaria bé que expliquessis què ha passat a l'Afganistan des del 2012 fins a l'actualitat, explicat en primera persona, perquè el primer llibre també està explicat en primera persona. Clar, explicar en primera persona volia dir també explicar què m'havia passat a mi en relació amb Afganistan, no? He de dir que quan vaig acabar de publicar, d'escriure el llibre i estava a punt de publicar-se, després vaig pensar, ui, potser has explicat massa, no? Però bueno, no em penedeixo. El llibre, en certa manera, també m'ha servit, després de fer repàs, ara... en perspectiva, penso, és que encara prou bé vas acabar amb totes les coses que vas veure i que vas passar a l'Afganistan, no? Perquè en aquell moment, en el dia a dia, no ets conscient. Quan fas recopilatori, dius, home, doncs, déu-n'hi-do, no? Potser m'ha servit per això, no? Per fer una mica de perspectiva de tot el que he passat. També jo el que... Una altra de les coses que... Clar, mirant enrere, jo em pregunto fins a... Com era possible que després de gairebé 8 anys a l'Afganistan a ningú se li passés pel cap que jo podia estar patint estrès postraumàtic i una depressió, no? Vull dir, això és el que també em sorprèn, no? Que a ningú del meu entorn laboral se li passés pel cap això, no?
Tornem una mica a parlar tranquil·lament del periodisme. D'entrada, quina autocrítica creus que hauríem de fer tots els periodistes sobre l'ofici?
Bueno, jo sóc molt crítica amb aquesta immediatesa, que som esclaus de la immediatesa, que s'ha de publicar ja i s'ha d'informar ja. Bueno, la ràdio té com una certa justificació, no? Però bueno, ara els diaris, amb el tema de la web, de les pàgines web, és una bogeria, no? Jo moltes vegades penso, bueno, fem-ho bé i expliquem-ho bé i no cal aquesta immediatesa, aquesta gran rapidesa, no? Que jo crec que estem sobresaturats d'informació, de dades, però d'informació de qualitat, d'informació que ens arribi, jo crec que n'hi ha... I que ens toqui, no?, que ens sensibilitzi, n'hi ha poca, no? Jo crec que jo faria aquesta autocrítica, no?
Barcelona, és el teu lloc ja per quedar-t'hi definitivament o tens ganes de tornar a marxar?
Jo ara a Barcelona estic bé. Abans has dit que era cap d'Internacional del diari Ara. Ja no sóc cap d'Internacional del diari Ara. I moltes vegades aquesta confusió, no ets l'única. Jo ara treballo a la secció d'investigació i grans reportatges del diari Ara. Faig molts reportatges socials i tinc temps per treballar-los i la veritat és que em sento una privilegiada que el diari m'hagi ofert aquesta oportunitat, no? Lògicament també m'agrada fer cobertures a l'estranger i continuo fent viatges puntuals, però la veritat és que estic contenta treballant aquí a Barcelona, no?
Hoy me he levantado muy tempranito.
Hosti, Mònica, t'agrada la bona música, eh?
Què és això? Què és això que sentim, Mònica?
És una cançó de Rebato, que el nom és... jo soc molt dolenta amb els títols de les cançons, que és Todo...
Hoy todo va salir bien.
Hoy todo va salir muy bien, no? És una cançó que em poso quan pel matí estic una mica en plan xof, dic, em poso aquesta cançó i dic, vinga, sí, tot em sortirà bé, com que em dona energia, no?
Mònica, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni avui en aquesta secció de la caravana de Ràdio Estel. Fins sempre, això és casa teva.
Moltes gràcies.
Rut, moltíssimes gràcies també, com sempre. T'esperem la propera setmana. Només cal recordar als oients que si tenen alguna història, què han de fer?
Sí, enviar un missatge al telèfon del programa, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, que ens agrada molt explicar també històries de gent anònima.
Gràcies, Rut. Fins la propera setmana.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. Ay, ay, ay. De que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Todo va a salir bien.
una patada a la tristeza. No necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, 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 que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, bien.
Radio Estel.